Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triadó.
L'estiu és sinònim de vacances, però amb el bon temps també tornen els mosquits. I el més temut a Sant Cugat és el mosquit tigre, per les seves molestes picades i per les malalties que pot transmetre. Com afecta el canvi climàtic a la proliferació de mosquits? És probable que l'augment de les temperatures propiciï l'arribada de noves espècies? Ara per ara, què hem de fer per mantenir-los lluny de casa? Aclarim quins són els seus hàbits preferits i què cal fer per evitar-ne la propagació. Per parlar-ne estem en contacte amb Aitana Oltra, llicenciada en Medi Ambient i cofundadora de Mosquito Alert, també tècnica de la Universitat Pompeu Fabra. Aitana, molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Alici Sampera, doctora en Biologia, experta en mosquits i tècnica de Mosquito Alert a la UPF. Molt bon dia, Isis.
Molt bon dia.
I l'Àlex Richter Bosch, doctor en Biologia i tècnica en Comunicació a Mosquito Alert. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia.
Tots tres esteu vinculats a Mosquito Alert. De fet, molts dels nostres oients fidels segur que coneixen aquesta iniciativa perquè hem tingut l'oportunitat de parlar-ne en diverses ocasions. Però per als que potser encara no us coneguin, Aitana, no sé si ens pots fer 5 cèntims de què és i quin és l'objectiu que perseguiu amb Mosquito Alert.
Sí, Mosquito Alert és un projecte que ja porta uns quants anys a l'esquena i el que intentem és que un problema que tenim tots, que és la presència de mosquit tigre, es pugui resoldre o es pugui estudiar des de diferents àmbits. No només des de l'àmbit científic, sinó que puguem involucrar tota la ciutadania en la recol·lecció de dades de mosquit i també en empoderar-nos tots plegats, tenir informació suficientment bona i compartir-la per tal que la ciutadania que està afectada pel problema del mosquit tigre pugui també entendre què pot fer a casa seva i com pot treballar o col·laborar amb els agents de salut pública perquè puguem minimitzar les molèsties que tenim amb aquest mosquit. No? Aleshores, fem ciència, però també treballem amb gestors per intentar ajudar en el seguiment i el control d'aquestes espècies.
Una espècie que a Catalunya es va detectar per primera vegada precisament aquí a Sant Cugat, fa una colla d'anys, i on la participació ciutadana, pel que expliques, és clau, no?, pel vostre projecte.
Sí, i de fet a la història del mosquit tigre a Espanya trobem alguns descobriments que s'han fet des de l'àmbit científic o des de l'àmbit de l'administració pública, però molts casos abans i durant el projecte de Mosquito Alert en el que el descobriment inicial s'ha fet gràcies a la ciutadania, que al final són les persones les que estan a prop del territori, no?, i saben el que està passant.
Començàvem aquest espai preguntant-nos si el canvi climàtic podia afectar d'alguna manera la proliferació d'aquests insectes, dels mosquits. I, de fet, un estudi publicat a la revista PLOS Neglected Tropical Disease del 2019 ja alertava que a mitjans de segle hi haurà 1.000 milions de persones més que a dia d'avui exposades a mosquits transmissors de malalties i infeccions, com podrien ser, entre d'altres, el dengue, el zika o la chikungunya. Teniu aquesta informació vosaltres? És així?
Doncs és un tema complex, realment, el del canvi climàtic i els mosquits. Sí que se sap, i tots els models ho diuen, que s'expandran els mosquits, sobretot no, cap a latituds més altes, cap al nord, a mesura que augmentin les temperatures. El que no se sap molt clar és, per exemple, com afectarà a territoris com el nostre, els països mediterranis, no, perquè per un cantó la temperatura els hi va bé, perquè tots aquests són mosquits d'origen tropical, amb el qual les temperatures altes els hi van bé, aquests mosquits, però per altres els mosquits també necessiten aigua. Llavors, clar, si augmenten les temperatures pels models de canvi climàtic, també diuen que les regions mediterranes patiran més estrès hídric, no?, que plourà menys, com està passant, per exemple, aquest any, doncs és esperable que també hi hagi menys mosquits. O sigui, la temperatura els hi va bé, però l'aigua no els hi anirà bé. És una mica el que està passant, per exemple, aquest any. Aquest any estan tenint temperatures molt altes, però no està plovent gens. I de moment tenim molts pocs mosquits. I era comparat amb, per exemple, l'any passat, que va ser un any molt plujós i va haver moltíssims mosquits. Llavors, és aquesta combinació de factors que sí que sabem que al centre d'Europa i això es podran estendre, però al sud d'Europa no ho tenim clar com afectarà les poblacions.
És a dir, el mosquit tigre possiblement el trobarem a latituds més altes d'Europa, no?
Exacte. I fins i tot fins aquí, Vull dir, pot ser que entri més cap a l'interior o que pugi a regions més altes del Pirineu. O sigui, zones on ara de clima més temperat, on ara és poc freqüent, sí que es pot extendre, però el que sí que pot ser també és que arribés, que sigui més fàcil que arribi el mosquit aquest, el de la febre groga.
Precisament per aquí en volia encaminar la següent pregunta, no? Vam detectar a Sant Cugat el 2004, si no m'equivoco, el primer exemplar de mosquit tigre. Pot ser que aquestes previsions de canvis de temperatura, aquest augment de temperatures, però vosaltres apuntàveu també que la humitat i les pluges, l'aigua, també és un factor important a tenir en compte, però podrem detectar, o és possible que es detectin d'aquí uns anys, altres mosquits invasors a Catalunya, com pot ser el mosquit del Japó, el de Corea o el de la febre groga, per exemple?
El de la febre groga, hi ha models que diuen que pot ser al sud d'Espanya i Barcelona, que sí que arriba. O sigui, arribar a aquest mosquit ja va estar. Fa un segle aquest mosquit estava al Mediterrani i va desaparèixer. Encara no se sap molt bé com. El que pot passar amb aquest mosquit és que és més tropical encara que el mosquit tigre, o sigui, suporta menys el fred, amb la qual cosa si un temperat, no, un ambient més càlid pot afavorir que si arriba s'estableixi. El problema és, sobretot, és un problema global amb el de globalització amb aquests mosquits. Vull dir, aquests mosquits han existit sempre, però avui en dia els humans els movem d'un cantó a l'altre contínuament. No? I el mosquit tigre va arribar pel comerç internacional i tots els models apunten que dins d'Espanya on pot arribar, em sembla que era a Màlaga, a Barcelona, o sigui, tots són ports industrials on tenen molt de comerç internacional, hi ha molt de moviment internacional i és on poden arribar aquests mosquits. A més, tenen les condicions més o menys bones, però...
A part de les molèsties habituals que podem tenir al nostre dia a dia, que són les picades, els mosquits són vectors de malalties, com poden ser la malària, el dengue i el zika. Els casos precisament de dengue a Catalunya han augmentat un 536% entre el 2014 i el 2019. Sí que és molt cridant aquest percentatge. Parlem de casos concrets que potser ens ajuda més a situar-nos. Mentre que el 2014 el Butlletí Epidemiològic de Catalunya declarava l'existència de 33 casos, el 2019 ja n'eren 210. L'augment és considerable. Això ens hi haurem d'acostumar?
Aquestes dades suposo que són casos de dengue importats. Vull dir, no són casos...
N'hi havia importats i autòctons.
Exacte, però autòctons em sembla que hi han hagut molt poquets.
Molt poc, sí.
A Catalunya hi han hagut dos o tres, em sembla, en els darrers anys. Al món han augmentat moltíssim. De fet, el dengue, em sembla que l'OMS l'any passat o fa dos anys la va declarar com una malaltia, una emergència sanitària, perquè el dengue s'està expandent moltíssim per tot el món. No? L'article aquest que comentaves, de fet, tot aquest increment de milions, em sembla que per al 2050 s'espera això, que la meitat de la població mundial visqui en zones de risc amb dengue, per l'expansió precisament tant del mosquit tigre, però sobretot del mosquit de la febre groga.
Precisament aquest any hi ha Olimpíades, recordo les de Rio, que són les últimes que es van viure, que el Zika, no? Era, a part de l'esport, el Zika va ser notícia, va acompanyar els Jocs Olímpics completament, vull dir, ens hi haurem d'acostumar, possiblement.
Sí, a més, no, Maitana, t'ho sabrà comentar, no? Vull dir, Mosquito Alert ho vam viure bastant, no?
Sí, de fet, els projectes aquests de ciència ciutadana, doncs per arribar a la gent necessitem l'ajuda de vosaltres, dels mitjans de comunicació, del boca a boca, no? I el projecte va rebre un impuls molt fort gràcies a l'impuls mediàtic que va tenir el Zika. Tot i que aquí no teníem un problema de Zika autòcton, però sí que va fer una explosió molt forta al projecte. I, de fet, va ser un moment d'impàs en el projecte perquè vam decidir que no només ens centraríem en mosquit tigre, sinó que augmentaríem altres mosquits que també són vectors de malalties o poden ser vectors de malalties, i que no només era important fer aquest seguiment a Espanya, sinó que era molt important tenir dades interoperables, es diu, dades similars, que es puguin ser comparables amb una mateixa metodologia, no només a Espanya, sinó a Europa, i ja si som visionaris a tot el món, no? Aleshores, Mosquito Alert aquell any va decidir estendre's més enllà d'Espanya.
La importància, no?, de tenir aquest mapa global de la presència d'aquests mosquits.
Efectivament. I també pel que comentava del canvi climàtic, doncs aquesta participació ciutadana en països com Alemanya, Holanda, països del nord d'Europa o de centre Europa és molt important perquè pots detectar aquests canvis fenològics o fins i tot una primera detecció que potser amb seguiment tradicional és més difícil de trobar perquè necessitaries posar moltíssimes trampes. No?
Permet fer una radiografia més completa, entenc.
Sí, o potser arribar a llocs en els que no et plantejaries arribar, que és el que a vegades ens passa amb la ciència ciutadana.
Hem estat parlant de molts mosquits, el tigre el tenim ja gairebé interioritzat, però per les persones que no coneixem el mosquit, vull dir que és la molèstia i prou, quines diferències hi ha entre un mosquit tigre, que és el que podem conèixer més i tenir més presència aquí a Sant Cugat, i la resta de mosquits?
Sí, doncs com tu deies, fa anys ja que convivim amb el mosquit tigre, i al llarg de tot aquest temps, des del 2004, que com deies es va detectar per primera vegada, doncs s'ha vist que s'ha anat expandint, sobretot es veu com segueix una mica les vies de comunicació principals, no?, al llarg de tota la costa catalana i cada cop més cap a l'interior. De vegades s'expandeix doncs, just a les zones de limítrofs, però a vegades fa expansió amb salts i ens el trobem, com deia l'Aitana, no?, gràcies a la ciència ciutadana l'hem pogut detectar en llocs més enllà. I bé, una mica la diferència doncs, és que és un mosquit que ens ha canviat una mica la nostra relació amb els mosquits, perquè la redundància perquè té hàbits diürns, és a dir, sobretot doncs, pica al matí i cap a la posta de sol, diguem, cap a última hora del dia, i ens el trobem a l'exterior i ens pica doncs, sobretot les cames i així. És un mosquit negre, petit, menys de 10 mil·límetres, i té, bé, el distingim sobretot, a vegades és difícil de veure, però perquè té una línia blanca al cap i al tòrax, que és la part del mosquit que està enganxada amb el cap, diguem, i té les potes ratllades, no?, i l'abdomen doncs, també té unes línies blanques. I bé, segurament doncs, molta gent l'heu vist, molta gent ens envia fotografies d'aquest mosquit perquè és això, doncs, conviu molt amb nosaltres, ja que cria doncs, en llocs que moltes vegades li proporcionem nosaltres sense voler, no?, llocs amb poca aigua, que podem tenir doncs, al voltant de casa, en algun petit desguàs, en algun petit pot que ens deixem a fora al pati, i aquests dies no està plovent, doncs, però si plogués doncs, s'omplen d'aigua, i amb aquesta petita quantitat doncs, ja en té prou per posar-hi els ous i desenvolupar-se, no? I doncs, llavors ens acompanya en el nostre dia a dia.
Després us demanaré consells per evitar tota aquesta proliferació d'aquests mosquits. Aprofito la vostra expertesa per resoldre algunes preguntes que moltes vegades surten a aquests sopars i dinars d'estius quan hi ha la primera picada i es converteixen en el centre de debat. Per què ens piquen els mosquits?
Bé, doncs, tu comentaves abans, no?, fora d'àudio, diguem, ens piquen les femelles només, no els mascles, i ens piquen doncs, perquè necessiten les proteïnes de la nostra sang per desenvolupar els seus ous, és a dir, per poder criar, doncs, necessiten alimentar-se de sang. S'alimenten moltes vegades de sang humana, però també d'altres mamífers, a vegades, i és això, doncs ens piquen per aconseguir aquest aliment. Altrament, els mascles i també les femelles s'alimenten de nèctar de les flors, no? Per tant, no hi hauria més molèstia, però per fer els ous doncs sí que necessiten la nostra ajuda, entre cometes.
De fet, diguem que els mosquits ens piquen, però seria més correcte, si no m'equivoco, dir que xuclen, no? Són animals xucladors i no picadors.
Ens xuclen la sang, sí, al mateix temps ens injecten la seva saliva, que és el que ens produeix doncs, a vegades aquesta reacció una mica al·lèrgica.
Aquesta cuissó, oi?
Exacte, perquè tenim doncs, una reacció del nostre sistema immune a aquesta saliva, no?
Hi ha moltes teories, no, vosaltres en sabreu dir quina és la correcta, però sempre hi ha algú que li piquen tots els mosquits i d'altres que tenim més sort i que no ens piquen. Alguns diuen que és l'olor, altres la temperatura. Per què uns mosquits tenen preferències per a unes persones i per a altres? Hi ha algun estudi que doni algunes conclusions que ens puguin ajudar? Àlex? O Isis, endavant.
Sí, bé, en aquest sentit, justament estem fent un projecte que vol tractar amb això, no? És a dir, tenim un projecte, estem treballant en un projecte europeu que el que volem saber és aquesta xarxa d'interaccions entre persones i mosquits, no? Quants cops ens piquen, perquè moltes vegades el mosquit tigre doncs, pica diverses vegades per aconseguir aquesta quantitat de sang que necessita, a qui piquen més i a qui piquen menys, no? I és un tema que sí que s'ha treballat. I bé, el mosquit tigre, que és diurn, doncs, detecta les olors o els compostos volàtils que secretem a través de la pell, no? I que tenim a sobre la pell. Llavors, és cert doncs, que segurament hi ha compostos que els atreuen més i menys. I, per exemple, en les trampes que nosaltres utilitzem per capturar mosquit tigre, doncs posem un atraient que emet una olor que seria semblant a la suor, no? Aquesta olor una mica d'humanitat, entre cometes, no? Llavors sí. És una mica això el que els atreu.
Els agrada l'olor de suor, doncs. Després de la dutxa
sí.
No ens haurien de picar tant, doncs.
Bé, hi ha altres compostos, no només... Sí. Bueno, era per fer un símil amb... Digues, digues, Àlex.
Vull dir que el problema és, vull dir que és una cosa molt complexa, realment. Vull dir,
molt perquè... multifactorial, entenc, eh? Que no...
A més que és que les olors humanes en realitat estan formades, em sembla, per centenars o milers de compostos químics diferents, no? Són una combinació personal nostra i del microbioma, no? Dels microorganismes que tenim nosaltres a la nostra pell i que cadascú té una composició diferent de microorganismes. I tot això doncs, dona lloc a que cadascú faci una olor diferent, no? I llavors sí que és veritat que realment doncs, sí que hi ha gent que resulta més atractiva i gent que resulta menys atractiva als mosquits. No? I després hi ha els que no s'enteren. Eh? Vull dir, a mi em piquen molt, per exemple, però no em piquen. O sigui, no em pica la picada, llavors. Molts cops dic que no em piquen, però sí que em piquen.
No n'ets conscient. Parlàvem de per què ens xuclaven la sang, no?, aquests mosquits, i si ens explicaves. Quan tarden a desenvolupar-se els mosquits des de que és larva fins al seu creixement i la reproducció? Tenen una vida llarga, una vida curta?
Sí, en èpoques que els hi van bé, diguem, de temperatura, que tenen les condicions adients de temperatura, poden realitzar el seu cicle des d'ou fins a adult en una setmana o menys, a vegades. No?
És molt ràpid.
És molt ràpid, exacte. Després l'adult pot durar des de setmanes fins a un mes, sobretot les femelles doncs, tenen més, un cicle de vida una mica més llarg, però és això, molt ràpidament, amb temperatures com les d'ara, es poden desenvolupar i completar el seu cicle.
Ara fem un canvi de bloc. Una és la preocupació per la picada, però l'altra és una part molt important que també feu des de Mosquito Alert. De fet, feu pedagogia a les escoles, també. I és saber què hem de fer per evitar que els mosquits ens piquin. I per evitar que ens piquin, el millor és no tenir-ne a prop i no tenir-ne a casa. Per tant, evitar tenir llocs on ells puguin crear-se i reproduir-se. Què hem de tenir en compte per evitar la proliferació de mosquits al nostre entorn, a casa, que és on nosaltres tenim les eines per fer-ho?
Exacte, un cop s'han, com tu deies, un cop s'han reproduït és molt difícil eliminar-los perquè són adults voladors i es dispersen molt fàcilment. Per tant, el millor és eliminar els focus de cria, no? Els llocs on poden criar. I com dèiem abans, doncs el mosquit tigre necessita volums d'aigua petits, aigua que es quedi estancada, doncs això pot ser amb petites joguines que es quedin al pati, amb desguassos, amb platets, un típic platets de sota els testos que reguem i queda l'aigua acumulada, i llavors doncs, allà la femella del mosquit tigre posa els ous a les parets que estan humides i quan doncs, tenen la possibilitat aquests ous eclosionen i desenvolupen les larves. Per tant, el millor que podem fer no, és allò, el mosquit ni aigua, no donar-li aquesta oportunitat de tenir aquests petits focus de cria que a vegades doncs, amb una quantitat molt petita d'aigua doncs es poden desenvolupar moltíssimes larves, no? I per tant, doncs, de seguida tenir moltes molèsties. I a més, el mosquit tigre és un mosquit que vola poc, es pot moure fins a 500 metres, no? Com a màxim, i per tant, doncs, els focus de cria que tinguem a la vora són els que més ens afectaran directament. Per tant, ens interessa molt, no? Tant que nosaltres com els nostres veïns, que a vegades això és més complicat, doncs no tinguem aquests petits recipients.
És diferent entre el mosquit tigre i el mosquit autòcton, per dir-ho d'alguna manera, aquesta capacitat de cria?
El mosquit comú, el de nit, també utilitza aigües estancades, el que passa que es pot desenvolupar en llocs més grans, per exemple, les piscines, no? Que a vegades doncs, no estan mantingudes. Si l'aigua, si estan plenes d'aigua, doncs poden ser, en el principi de que l'aigua està estancada, un focus de cria de mosquit comú. En canvi, el mosquit tigre només es desenvoluparia si quedés l'aigua doncs, allò que la piscina està ja buida i s'acumula una mica d'aigua de pluja o que està, doncs, té només aigua al fons. No? Per tant, el tipus de volum d'aigua és diferent i també doncs, el mosquit tigre prefereix aigües més netes. El mosquit comú pot criar amb aigües amb més contaminació entre cometes o més càrrega de matèria orgànica.
I si tot això nosaltres ho complim de pe a pa, que es diu, eh? Però igualment tenim mosquits al voltant, a vegades doncs, els veïns nosaltres no els hi podem fer la feina, tot i que sí que els hi podem recomanar, no? Quines coses han de tenir en compte per no tenir mosquits? Què podem fer per evitar que ens piquin? Hi ha algun remei? Hi ha aquestes espalmetes, hi ha les típiques polseretes que porten els nens. Això funciona o és màrqueting? Ves que l'Àlex fa que no amb el cap, que els oients no ens poden veure.
L'altre dia va sortir un article sobre les polseretes aquestes, això que els que les havien avaluat deien que res, que no havien trobat que cap d'aquestes polseretes funcionés.
No hi ha evidència.
Cap fan molt bona olor i et poden agradar pels colorets i les olors que fan, però pels mosquits no et serviran.
De fet, hi ha un vídeo espectacular, que posen la mà a dins d'un lloc ple de mosquits amb una pulsera i absolutament tots els mosquits piquen. I després es posa a repel·lent i aleshores no el piquen.
Per tant, la solució més efectiva serien aquests repel·lents en spray, entenc, que porten uns components químics determinats, si no m'equivoco, oi?
Sí, han de portar principis actius que funcionin, exacte, per exemple, DET o algun altre que ens venguin a les farmàcies i que realment doncs sigui efectiu. A vegades diem que la gent se'ls pot posar sobre la roba, no? És a dir, perquè sobre la pell potser és més agressiu, llavors, sobretot nens petits i així, doncs posar mànigues llargues i pantalons llargs, no? Tot i que fa molta calor, però llavors ruixar-se per sobre amb repel·lent.
Si no m'equivoco, els exèrcits que estan en zones on hi ha alta incidència de mosquits, la roba va impregnada precisament d'aquests esprais, que és l'únic que sembla que hi ha evidència que funciona.
No tinc ni idea.
No, jo tampoc ho sé.
Només tinc a la memòria les imatges de la Segona Guerra Mundial, quan es va inventar el DDT, que llavors els militars s'esprayaven directament amb DDT.
Directament, eh?
Després es va prohibir, però bueno.
L'Isis ara parlava de màniga llarga i pantalons llargs, quan més part del nostre cos cobrim millor, però també els agraden més els colors clars que els colors foscos o al revés, oi?
Els colors clars, el color foscos els agraden. O sigui, si vols evitar mosquit tigre com a mínim, els estudis diuen que has de vestir blanc o groc.
Doncs ens apuntem aquests colors.
Els colors d'estiu, o sigui, que ni tan malament.
No és tan complicat.
El negre, el vermell, el blau, els colors foscos, es veu que els atrauen bastant. Té una predilecció per... No sé per què, no sé si té cap explicació i si estudis.
Pot estar relacionat amb el seu hàbitat d'origen, perquè, per exemple, les trampes que utilitzen per mosquit tigre tenen el fons blanc, diguem, i un forat per on hi ha el ventilador que els xuclaria, no? I el raper que és negre, no? Llavors això és perquè són originaris de forats arbres al sud-est asiàtic i és una mica doncs, l'hàbitat on tenen tendència a anar, no? Podria estar relacionat amb això.
I si ja no hem pogut fer res per evitar que el mosquit ens piqui, per aliviar la coïssor, què podem fer? Intentar no rascar-nos per no fer ferida?
Exacte, intentar no rascar-nos perquè no, sobretot que no s'infecti, no? Perquè llavors sí que és encara pitjor, no? I també, doncs, si ens rasquem, augmentem la reacció del sistema immunitari, no? En aquesta saliva que ens ha injectat el mosquit. A vegades pot posar fred per intentar calmar aigua freda o així una mica de gel per intentar calmar això. En alguns moments amoníac, es pot posar alguna cosa que et calmi la picor per, com tu deies, doncs, no seguir-te rascant i no fer-ho encara pitjor, no? Entenc que a vegades és difícil, perquè realment fa mal.
Cal autocontrol i concentració, quan són d'aquestes que piquen força o quan en tens més d'una en una zona. I per anar acabant, sí que m'agradaria saber des de Mosquito Alert quins són els projectes que ara teniu sobre la taula, quin és el rumb que teniu. Aitana.
D'acord. Bé, ara estem en un moment en el que estem participant en bastants projectes i, a més, és maco perquè tenim algun projecte molt local i projectes molt globals, no? Aleshores, el que potser tenim ara més local i més oficial, perquè també en tenim extraoficials, l'oficial és un projecte a Barcelona en el que estem integrant la ciència ciutadana, és allò que parlava al principi, no? De que això és un problema que hem de fer front des de molts angles diferents. Nosaltres estem intentant que a Barcelona fer una, això que està molt de moda, una xarxa smart, una xarxa intel·ligent, per poder donar dades a temps real, que si funciona i aconseguim que sigui una mica massiva, podria fins i tot ser molt interessant per fer front a possibles epidèmies, és a dir, a possibles brots, del que parlàvem al principi, de que no només tenim casos importats, sinó que aquests casos importats podrien acabar fent un brot autòcton, no? Aleshores, en aquest projecte, el que ajuntem o el que estem treballant és una xarxa de ciutadans que envien dades a través de l'aplicació de telèfon mòbil de Mosquito Alert, una xarxa de trampes que se situïn amb ciutadans voluntaris en diferents espais de la ciutat de Barcelona que nosaltres, amb models previs, hem decidit que són interessants per obtenir més informació. I després una altra cosa que jo és la que trobo més divertida avui en dia, que és una trampa que té uns sensors a dintre que a través d'un entrenament previ amb intel·ligència artificial són capaces de discernir en temps real quina espècie acaba d'entrar, I per tant podem saber en temps real l'abundància en zones molt determinades i l'espècie d'aquests mosquits. Aleshores, tota aquesta informació junta, que és una informació molt diversa i molt variada, amb esbiaixos de moltes diferents maneres, es treballen estadísticament, es generen models i aquests models permeten saber a l'ara i al futur proper per poder prendre decisions informades i aleshores un dels col·laboradors del projecte és l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquest és un dels projectes. Després l'altre projecte que ha explicat una mica la ISIS a nivell europeu, que estem estudiant la interacció entre humans i mosquits i també les diferències socioeconòmiques, que és a dir, on vius i de quina manera vius i com això pot afectar la probabilitat de que tu tinguis molt mosquit a casa o no, o fins i tot que tu puguis acabar infectat per alguna d'aquestes malalties, no? I després també tenim un projecte europeu en el que estem augmentant, escalant Mosquito Alert a nivell europeu, intentant, ara estem en una fase una mica pilot, que és fer experiments a una relativament petita escala amb diferents països, amb col·laboradors locals, fer comunicació del projecte i obtenir dades en tots aquests països per poder tenir aquestes dades una mica unides, no? I al cas més llunyà, doncs ara començarem a Sant Louis, als Estats Units, també a fer un projecte pilot i començarem a involucrar els americans. Així que
Déu-n'hi-do. Mosquito Alert en expansió, també, eh?
Sí, amb els seus reptes, eh?
Amb els seus reptes, i
tant. És complicat. Estem gestionant més de 18 llengües, ara mateix més de 18 idiomes, i és complex.
Recordem als oients que es poden descarregar l'aplicació per col·laborar també a localitzar aquests mosquits, que l'Àlex apuntava, jo li anava a fer la pregunta precisament, que de moment fins ara aquest any és un any de poc mosquit. Veurem com acabem l'estiu.
A veure, no ho sé. La ISIS té més per la... La ISIS és la que porta la part de les trampes i ella també sap el dia a dia, però sí que és veritat que l'aplicació aquest any estan arribant pocs mosquits comparat amb el que vam rebre l'any passat. No? L'any passat és això, vam tenir una primavera calorosa,
plujosa,
i un estiu també relativament plujós. No? I l'estiu passat, recordo, em sembla, el maig o el juny, tenia moltíssims mosquits. En canvi, aquest any, de moment, la cosa està bastant calmada aquí a Espanya.
Doncs veurem com acabem aquesta temporada d'estiu més activa de mosquits. Encoratgem un cop més als nostres oients que es descarreguin aquesta aplicació Mosquito Alert. La trobaran tant per iOS com per Android, fàcil d'instal·lar i per col·laborar entre tots a detectar aquests mosquits a la nostra ciutat i al nostre territori. Aitana Oltra, Isi Sampere i Alex Richter-Bosch, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. M'ha aprofitat la vostra expertesa en mosquits per repassar què hem de fer, què hem de tenir en compte i aprendre una mica més d'aquest insecte present als nostres vides, que és prou molest, però que hem d'aprendre a conviure tots plegats, oi?
Sí, sí,
moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.